Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 14 minuts, és divendres, és 12 de març, el nostre habitual temps de família amb en Román Pérez des del Centre de Reeducació de Vit, al carrer Gabriel Pallarès, torni Vicenç, al carrer Pau Barrabeig, número 16. Hem frenat a temps, però encara hem fet la meitat de la frase, eh? Román, bon dia, bona
hora. Hola, bon dia.
Bon dia, bona hora. En fi, estava pensant jo, arran de la conversa, ara li deia amb en Román de la setmana passada, que en Froilán Franco ens havia deixat un missatge, diguem-ne, proposant-li a en Román aquelles coses que es poden proposar però que no sempre hi ha temps per poder-les fer, que és deixar algunes d'aquestes reflexions per escrit en algun lloc, o a internet, o en un blog, o en el que sigui, perquè com que la setmana passada vas parlar molt de la teva, diguem-ne, concepció o visió del sistema educatiu i de com ara hi ha uns quants reptes sobre la taula per professors, per ensenyants, per governants, per administradors del món de l'ensenyament, i suposo que això, sens dubte, va cridar una miqueta l'atenció.
Doncs que bé. Diríem, en el sentit que tot el que aporti, diríem, elements de reflexió i d'intercanvi al voltant d'aquestes qüestions que són tan, tan fonamentals, benvingut sigui. I és cert el que dius, que l'escrit té un altre compromís, té una altra, no? Té una altra
responsabilitat,
una altra transcendència, efectivament.
Entesos.
I aquí, justament, no? Aquestes converses que tenim tenen un punt, diríem, no? de llibertat d'expressió. A veure, per exemple, avui jo volia matisar algunes coses.
Sí, sí. Amb aquesta intenció ja venies, eh? Sí. Amb la intenció de matisar algunes coses respecte a les que vas dir la setmana passada.
Sí, perquè de vegades, o sigui, no? Sembla que hi hagi una crítica cap al docent o cap al professor. I em sembla que el que menys crítiques ha de tenir és el docent, diríem, que està també atrapadíssim, està en plan sàndwich, no? És la part del teu per munt i per avall de pressions, i el sistema que apoya, el que apoya, que no és molt. No? Aleshores, això què significa? Si el sistema, malgrat tot, el sistema educatiu va funcionant, hem de pensar que els mestres i els docents, els professors posen molt de la seva part, perquè així sigui. El que jo apunto és a la manca de recursos, però la manca de recursos en el sentit de recursos operatius, recursos per la vida quotidiana del professor i actuals. Jo crec que quina és la part bona que el sistema tingui tantes falles? És que dona molta llibertat, o relativa llibertat, a emprendre iniciatives, no? a fer coses per intentar els professors i els mestres que estan amb ganes de fer coses, no? d'innovar. No és fàcil, normalment això és a costa d'hores del propi docent, però diríem, no sé si a Suïssa es podrien fer coses d'aquestes, perquè ja el sistema ja ve quadriculadíssim, no? I tot va per a bé o per a mal, però està absolutament pautat.
Ara parlaríem d'allò de les concepcions, segurament ens travessaríem l'àmbit estrictament de l'especialista, però ja em ve una pregunta relacionada amb aquesta qüestió. En qualsevol cas, deu ser més fàcil ser quatre persones i coincidir quatre persones en una manera d'ensenyar que ser 100 persones i coincidir 100 persones en una metodologia d'ensenyament, no?
Vale. Aleshores, aquí està el punt.
Fins a quin punt el sistema pot ser tan flexible a tants canvis, flexible i eficaç, perquè estem parlant, diguem-ne, d'un sistema educatiu que s'estableix en un territori, que té una quantitat de docents, que té tot un organigrama, hem de suposar que molt complex, i una funció final que és la que és.
Sí.
I és clar, en un món tan canviant i en una escola on l'any passat podia haver-hi 50 alumnes i aquest any n'hi poden haver 100, i d'aquests 100 doncs resulta que n'hi ha 25 que acaben d'arribar al poble, i que aquests 25 són de nacionalitats diferents i
que no parlen català.
I no parlen català. És clar, és difícil pensar en un sistema que es pugui adaptar d'una forma tan tan flexible una realitat, no?
A veure, això era el que deia l'Ernest Maragall quan li van preguntar de, havien sortit aquelles enquestes que es fan a Europa sobre el nivell i havien sortit allà per...
Sí, per terra, l'informe PISA famós.
Sí, no? Aquest, efectivament, el PISA. I ell deia a la ràdio, va dir, no? I què passa? Diu, bueno, però, no, conseller, és que estem allà a la cua. Diu, el sistema va molt bé. Vostè sap que hem absorbit, i no sé quina xifra tira, però, no sé, centenars de milers d'alumnes en aquests anys. Diu, doncs pues aquí està la grandesa del sistema. I que segurament té raó, potser un altre sistema hauria petat en trossos. I aquest ho va absorbir, però a quin preu? No, de prioritzar aquesta absorció i els recursos no anaven cap allà.
Aquí venia la segona pregunta, perquè el que li pot arribar al despatx d'un especialista té alguna relació amb alguna falla del sistema, perquè segurament més d'un de 15 escoltins dirà, bé, poden haver tants sistemes com formes d'ensenyar. I si agafem la frase castellana de cada maestrillo tiene su librillo, doncs segurament deu haver moltes concepcions de l'educació diferents. Sí. Però t'ho pregunto per si el despatx, el que tu trobes, són casos que d'alguna manera palesarien alguna manca determinada en la forma d'educar els nens o les nenes.
A veure, no... aquí està la qüestió. A veure si puc contestar.
A veure.
Començaré per la primera part. Quan, jo crec que la principal qüestió és la formació dels docents. I aquesta formació necessita ser interdisciplinària. Hi ha una tendència al reduccionisme, a quedar-se en la qüestió pedagògica i didàctica, no, educativa, que està molt bé i que és fantàstic, però que hi ha molts camps al voltant d'aquí que també tenen coses a dir i que poden aportar.
D'acord. Vols dir que està tot molt centrat en la difusió d'uns continguts i no en l'atenció a casos específics de personalitat, per dir-ho així?
A veure, exacte. A veure, però més que està bé el que dius, casos específics de personalitat, però com tots els alumnes tenen personalitat i tots els professors també, són tots, és el 100% dels casos.
D'acord.
No fa falta, diríem, que hi hagi ni patologies, ni caracteropaties, ni cap tipus de malaltia o de problemàtica.
Però és cert que molts professors et diran que dins una classe de 50 hi ha alumnes més difícils o hi ha alumnes més fàcils, més dòcils, més rebels, més de tot.
Sí, classes de 50, per sort, no n'hi ha.
Ja no n'hi ha.
No n'hi ha. Però sí, hi ha de tot. Aleshores, tornem-hi. Un dels punts, per exemple, quan tu em preguntaves que arriba al despatx, són més al voltant de vincles que funcionen poc o malament entre professor-alumne, mestre-alumne, per exemple, mestres que els hi costa, per exemple, mestres grans que els hi costa de tolerar determinades actituds en els nanos, per exemple. I hi ha alguna escola que m'envia sempre una tipologia de nanos que són nanos... pocs somesos, molt rebotons, i clar, i s'espanten molt, perquè són nanos que, per exemple, en un moment el professor de plàstica, no sé, diu, bueno, tu, fora de la classe, però no sé què, i l'altre diu, no me'n vaig perquè això és injust, i jo no fer res.
Així,
i no se'n va. Clar, i l'altre passa per una violència enorme.
Per una tensió,
S'ho sent com si fos un atac brutal.
D'acord, a la seva autoritat.
Efectivament. I crec que està equivocat, que és un plantejament francament equivocat. Tot el que sigui anar frontalment contra l'adolescent i pretenent que es doblegui com no sé què, és complicat i no té massa sentit. No, diríem, no serà així com diríem, perquè el sistema no el recolza per estar en un lloc d'autoritat tan potent.
D'acord.
Com que, o sigui, ha parlat el senyor professor, és igual si diu, tireu-vos tots al barranc avall, no importa, s'ha de fer el que diu el professor. Doncs el sistema ja no funciona així. Aleshores, hi ha molts alumnes que poden ser crítics amb raó o sense. A les famílies tampoc hi ha models d'autoritat d'aquesta guisa.
Sí, amb una diferència, que segurament pot haver-hi un problema, per dir-ho així, de relació o d'autoritat dins les quatre parets d'una casa, amb el testimoni de la família,
clar.
I en canvi a l'escola el professor té un públic que són tota la resta d'alumnes que acompanyen aquest noi i que, per tant, diguem-ne, amb els quals haurà de conviure després d'haver assistit tots plegats a aquesta escena que ha posat en qüestió l'autoritat del professor.
Doncs posem per cas que tenim l'hora de tutoria després i podem, el professor porta aquest tema a l'hora de tutoria. Diu, mireu, ha passat això, que fora bo que ho parléssim entre tots. A veure què en penseu. Vosaltres creieu que això És aquest, que aquest exposi per què i com ha fet el que ha fet, que el professor digui la seva i que, a més, opinin. A veure què passa. I tindríem un debat, on hi hauria gent que probablement, alumnes que qüestionarien el que ha fet aquest alumne, i que recolzarien la necessitat de que, a veure, que si tothom aquí s'aixeca i fa la que li dona la gana, no anirem enlloc. I que això ja és diferent. Ja és,
o sigui, i aquest sí que és un missatge que pot assimilar-se?
Sí, jo crec que sí, i que diríem, i que posa el docent més en un lloc de líder que no d'autoritat.
Quina diferència hi ha?
Vale. Potser l'estic tensant, no hi ha tanta diferència, però en el sentit de que el lideratge és assumit pel grup. El grup, diríem, li concedeix al líder el lloc de liderar i d'estar davant, no? I de portar i de donar iniciatives, i respon perquè el reconeix com a tal.
Amb una certa confiança implícita també?
Sí, efectivament, sí. Li està reconeixent unes aptituds, una capacitat que el que és liderat necessita, no? Per sentir-se acollit o protegit o tingut en compte.
Estàs plantejant una situació molt ideal o no? La del professor, diguem-ne, diríem, no totalment implicat, però sí amb una relació tan empàtica amb els seus alumnes, o és un ideal, això?
Jo crec que no.
D'acord.
Jo crec que no és un ideal. Jo crec que l'altre sí que és un ideal.
O pensar
que avui en dia li dius a un alumne, tu, estàs parlant, vinga, cap a fora, i que tots els alumnes giren cua i marxaran, jo crec que aquí tenim un problema seriós, perquè no passarà. I no passa, hi ha molts alumnes que no marxen. I no és un daltabaix, no sé com dir-ho, tot ha de servir per treballar. Abans, quan deies allò del mètode, allò del sistema...
No, tenen aquella sensació de que els professors han de tenir les espatlles molt amples.
Han de tenir cintura.
Cintura?
Sí, pel dribbling.
I els pares també?
Els pares també. Hi ha molts pares que es queden molt sobtats de les reaccions, sobretot dels instituts.
Per què? El noi o la noia que rebota a classe és un noi o una noia que s'ha rebotat a casa, o no necessàriament?
No necessàriament. De vegades, justament, el sistema familiar absorbeix millor aquestes qüestions per l'amor que el fill, perquè valora altres característiques. Jo ho he vist en molts nanos, que això no forma part de ser dolents.
Forma part d'una convivència, vols dir?
Forma part d'una manera de vincular-se, forma part d'una manera de ser, on el nano, a més, té una paraula que se la juga, és responsable, no? Trobes unes coses interessantíssimes. Però, clar, com es rebota, ja per aquí no hi ha professors o tutors o persones que s'ho prenen a molt malament i per com una amenaça.
Per aquells que puguin pensar que això és una contradicció amb un altre dels teus missatges...
A veure...
que diu obertament que cal marcar límits i que cal que tinguem uns límits.
Sí. Va, jo crec que comulga, eh?
Sí?
Sí, absolutament.
Per què?
Absolutament. Aquí ve el límit del professor, per començar. El té.
És a dir, si un professor no tolera...
Sí. Sí.
No tolera determinades actituds, diguem-ne que està marcant un límit, no?
Més aviat que està limitat, diríem. El límit el té ell. No? El límit de tolerància li arriba fins i tot li arriba. A veure, no és que no pugui ensenyar o que sigui mala persona o que l'hagin d'enviar l'ostracisme, no, però que aquest posicionament té efectes i no sempre són els desitjats. I, pel meu gust, estan ancorats en posicions que hi ha mosses, no? És a dir, com antigues, com poc adaptades a la situació actual.
Vols dir que en qualsevol cas s'hauria de replantejar els límits?
Efectivament. De replantejar en el sentit, no de...
Sí, de claudicar.
Efectivament. Ah, aquí està. Però és que sempre és la mateixa. La idea és, haig de claudicar? Diu, no, és que estàs mal posat. M'ho ha posat. Si va el toro, t'has d'apartar? No és bona la pregunta, no està ben feta. Què fas davant del toro? O sigui, ja no n'has d'estar. No n'has d'estar, entens? Perquè si el veus venir, ja estàs... El més probable és que t'envesteixi, volent o sense voler, només perquè estàs en el seu pas. I em sembla que...
És normal pensar que hi ha persones que els pot costar molt assumir això, no? i ja no dic professors, dic, dic pares, mares.
Jo crec que de la gent que treballa amb adolescents, no.
No.
A veure, mira, l'altre dia mirant una pel·lícula sortia un comentari americana, no? I deia, eren dues persones grans, una autoritat, i arran de la qüestió dels instituts, i que si van armats, i que no sé què, i l'altre li diu, què vols? Diu, a partir de que s'ha perdut el vostè, ja, no? Anar amb un basso cap al carrer, ja, tot és un,
sí,
saps?
Sí, anem cap avall, vaja.
Sí, a veure, tampoc és això, anem a veure, tampoc és això. Segur que la gent més gran podem estar més enyorats de segons quines formes de funcionament que una mica, com deia Machado, tot el tiempo pasado fue mejor, amb una tendència a la idealització de que maco, que bonic.
Sí. I que formava part segurament d'un sistema educatiu, com deies tu, molt quadriculat en la forma d'actuar.
Efectivament, però que no és només el sistema, un sistema educatiu
reflexa un sistema social.
El social, el familiar. I diríem, i enyorar-se d'això, bueno, més val fer-ho a casa o amb col·legues, o amb companys, o amb coetanis, però amb els adolescents no es miri, perquè es queden a quadros. Els adolescents, mira, no entenen res, no saben de què els hi parles. Aleshores, hi ha altres maneres de guanyar-se l'autoritat, que és justament, o sigui, respectant les diferències. Tu deies el del cada professor té un sistema. Hauríem de ser més precisos, té un mètode, però no un sistema. El sistema és l'educatiu, i que cada professor tingui un mètode, ja anem bé. Els mètodes no han de ser, com ho diríem, homogenis, però sí homologables, no? per posar un matís. El mateix que els alumnes. Els alumnes no han de ser homogenis. De vegades, encara ara, hi ha professors que diuen, oh, és que si aquest el tracto diferent, els altres em preguntaran per què no aplico la mateixa. Doncs pues has de poder respondre això. No et pots quedar callat. És la vella idea de justícia, que és cafè per a tots i això és justícia. Diu, pues no, perquè si l'enxufes el cafè a qui no l'agrada, no vas bé.
De la mateixa manera que els pares poden poder justificar perquè tracten un germà d'una manera i un altre d'una altra.
També, perquè, no? perquè ha de respondre a les particularitats de cada persona. Perquè, o sigui, sí, de la mateixa manera.
De la mateixa manera.
Aquí més perquè no tens dos o tres, sinó...
Sinó que en tens allò, 25 o 30.
Efectivament. I s'ha d'estar més tranquil. És a dir, i aquí és on el mestre o el professor agafa autoritat. Quan diu, jo administro, efectivament, aquí sí, aquí no, perquè puc argumentar, perquè sóc una autoritat democràtica, puc argumentar... i fins aquí arribo. Si t'agrada, bé, i si no, posa-t'hi fulles.
O sigui, no és que l'autoritat es perdi, sinó que s'estableix en uns altres termes?
Efectivament. Efectivament. Aquí està. En uns altres termes, on te...
En un altre joc, per dir-ho així, en un altre rol. En un altre...
Sí, en un altre joc de relació i d'intercanvi. En una intersubjectivitat diferent, on els alumnes... s'impliquen més, participen més o menys, segons com volen passar més, i no cal emperrar-se, no sé com.
Ara, esclar, vist així, això deu ser més difícil pel professor, no?
Depèn de l'ideal que tingui el professor.
Quan diguem-ne de potenciar més aquest altre sentit que s'ha d'incorporar a l'ensenyament i que no s'ensenya, que és el que deies tu, que no s'ensenya, no? I que depèn molt, no sé si dir... del factor emocional de l'assumpte.
Sí, també, i del propi docent.
I del propi docent.
A veure, els docents, això que hem dit més d'una vegada, és la corporació o el gremi o el sector de professional que més baixes té per depressió. Tenen motius. Són els que tenen més vacances. També tenen motius. Jo crec que mal plantejats, perquè la idea és la clàssica aquesta de quan un diu estic molt cansat, no aguanto més, no sé què, me'n vaig a vacances, faig un tall i me'n vaig. Si tu talla, que tranquil, que quan tornis ho tindràs tal qual, o una mica pitjor. I jo crec que és una mica el que passa amb els professors, que es fa com un tall i clar, respiren i viatgen, sí, sí.
Perquè fa falta respirar,
òbviament. Però això no el deixarà en millor situació pel curs que ve. I crec que aquí és on faria falta un bon treball d'una bona memòria de curs, en el sentit de poder extreure quins són els conflictes més freqüents, quines són les possibles respostes, diríem això, homologades o intercanviades, mm-hmm, o dialogades, i fer formació al respecte per avançar. I perquè és que no és posant els problemes a la nevera durant 2 mesos que quan tornis a la que es descongelin torna a sortir tal qual, en el millor dels casos.
Clar, partint d'aquesta, gairebé d'aquesta argumentació ideal, aquí on entra...
És conceptual.
D'acord.
Jo la definiria de conceptual, vinga, perdó.
Una conceptualització més o menys idealitzada,
sí. Bueno.
Perquè aquí entren les mesures disciplinàries o no?
Sí.
I si malgrat tot això que dius, resulta que veritablement doncs hi ha un alumne rebotat o hi ha un d'això que no hi ha manera, què fem?
O què fem? Bueno, doncs l'haurem d'incorporar. L'haurem d'incorporar amb les seves peculiaritats.
Si al final acabarem preguntant allò que havien dit alguna vegada en el cas dels pares. Esclar, tot l'esforç l'ha de fer el professor o l'alumne n'ha de fer?
L'alumne n'ha de fer fins on pugui, fins on vulgui, en certa mesura. Però
i el professor no n'ha de fer fins on pugui o fins on
també,
vulgui.
També, ja ho fa. Ja ho fa. El professor ja ho fa, però diríem, no sé com dir-ho, l'alumne no és un professional. El professional ni és un adult. Aleshores, l'adult, el professional i l'adult és el professor, i és el que ha de posar seny, el que ha de posar recursos, el que ha de posar instruments, i segurament tindrà limitacions i hi haurà coses que no acabaran de sortir.
Uh-huh.
Però no sé com dir-ho. Aquí és on tornem a l'atenció a la particularitat. Aquell alumne amb aquell tan díscolo, tan per fora de qualsevol, aconseguir que aquell curs vingui a classe i que estigui allà,
ja serà una victòria.
Èxit total. No, què farà? Bueno, alguns dibuixets, 4 contes, no sé, un mínim, potser llegir el diari, potser, sí, que agafi l'esportiu, que llegeixi l'esportiu. Molt millor que no que estigui pas pel carrer donant voltes i fent qualsevol cosa, que s'acostumi a estar assegut. Tu dius, va, nivell parvulari, què hem de fer? Però fem a la valenta dir, aquest, aleshores com no vens a classe, expulsat una setmana. Fantàstic, fenomenal. No té cap... O sigui, s'arriba sense sentit. Aleshores, aquí jo crec que justament hi ha un sistema que ha de donar, no?, i proveir, però també cada professor o els professors o el col·lectiu, els claustres han d'operar, han de funcionar, han de tenir una dinàmica que no és gens fàcil. A veure, no és gens fàcil, els claustres són nombrosos, el que deies tu, tants juntes, tantes maneres tindràs, però aquí és on tenim que també els professors han de tenir una altra manera de funcionar.
Molt bé. Com encaixen els pares aquí?
A veure, el sistema els dona un lloc en el Consell Escolar, també en l'Associació de Pares, i després cada família és cada família.
Molt sovint un noi o una noia conflictiva a classe és un noi o una noia que ja és conflictiu a casa?
Podria ser. Sí.
Sí.
De vegades jo el que estic veient, que em preguntaves a la consulta, moltes vegades és que a casa s'absorbeix més bé diguem, les impertinències...
S'absorbeix, vol dir, es tolera?
Es tolera, efectivament. Es tolera.
Es tolera més del compte?
Es tolera d'una forma que després en lo social no és fàcil que passi.
D'acord. Ho dic per si a vegades els professors també poden pensar, i aquest és un argument que més d'una vegada hem posat sobre aquesta taula, que bé, en fi, algú ha de venir ensenyat de casa en alguns conceptes bàsics.
Sí, no és que, a veure, estaria bé. Hombre, i això sempre ho agrairan, no, els professors.
Estaria bé, ho dic per si en la prioritat, com ho has dit tu més d'una ocasió, primer hi ha els pares.
Sí,
i després i la família.
Sí.
I després hi ha els professors.
Sí.
Sí.
Absolutament.
D'acord. Val? Els professors no poden arribar, poden intentar-ho, però no poden arribar a fer el paper d'un altre en aquesta escala.
Parcialment, i per delegació i substitutivament, com a substitució,
sí.
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 Per exemple, si posem, seria, si agafem un nen de l'Europa de l'Est, que ve sense castellà ni català, ho hauríem de dir en el sistema d'aquí, ni català ni castellà. L'escola ha de fer com de família, d'acollida, i aportar-li el llenguatge a un infant, a un que no té
sí,
llenguatge,
que no té llenguatge.
Té llenguatge en català.
Sí, sí, sí.
Sí que té el seu llenguatge. Veus? Si fos una persona sense llenguatge, perquè en la família no ha accedit al llenguatge, però vull dir el llenguatge simbòlic, al món simbòlic, no serà per l'escola qui li canvi la seva estructura psíquica i el col·loqui dintre d'aquest món. Però si ja la té i la té en un altre idioma, bueno, sí, l'escola pot compensar i pot fer una sèrie de moviments. El que de vegades passa és que d'això es dedueixen coses del tipus: la culpa la té la família perquè no ha fet tal, tal i tal. I d'aquí no surt res més que conflicte, baralles i mal rotllo.
I a l'inrevés, la culpa la té l'escola perquè no me l'està ensenyant com...
Efectivament, és simètric.
És simètric.
Clar, home, l'escola, o sigui, la pitjor, aquest discurs soltat al nen, de que l'escola, de que la mestra, de que i vinga a tirar patades, és tirar-se pedres a la teulada. O fas això i dius, curs que ve, canvi d'escola, i anirem a aquella, ei, aquella sí que tal, perquè hi ha això, perquè hi ha allò. Aleshores sí, fenomenal. Ja perdràs un curs o pagaràs preus perquè gratis no et sortirà. El nen aquell no farà res. Què ha de fer? Si no fan més que dir-li que tota l'escola és fatal i que... Aleshores, a mi, alguna vegada t'ho havia dit, jo no és que sigui molt donat això, però hi ha un experiment de dues rates, de posar-les en una gàbia que el terra està electrificat, i cada tant, plam, li foten una descàrrega, no? I les primeres dues o tres miren cap allà, cap aquí, no saben què passa, i a la quarta s'abalança una sobre l'altra i es comencen a barallar lo bèstia. Perquè algú ha de ser, i algú ha de pagar. És igual, no saben d'on ve, però com tenen un altre davant, diu, aquest, ara el pillo jo. I és el que passa. Els pares no saben com, aleshores se l'agafen amb el que té davant. I qui és el que té davant?
L'escola.
L'escola. I de vegades passa al revés, que l'escola fa exactament el mateix. Però tornem a ser-hi. Els pares no són professionals. I l'escola sí. I l'escola ha de dir, ha de marcar. I si els pares fallen, i si els pares no saben, bueno, l'escola no pot dir, bueno, li canviem de pares o vagin-se en un altre lloc, o no. O sigui, com a mínim l'ensenyament públic no pot, amb la qual cosa ho haurà d'assumir tal com ve i compensar dintre del possible. I moltes vegades és que hi ha una tendència a dir que han d'anar coordinades l'escola i la dic, ja, sí, vale, d'acord, però és que moltes vegades no és possible la coordinació. O sigui, deixem la cantinela i arremanguem-ho, no? I fem el que hem de fer.
Esclar, fent una reducció d'aquelles exagerada. I per acabar, en l'educació d'una persona, que és més important, la família o l'escola?
Les dues són molt importants, perquè l'escola no és només justament un lloc de formació cognitiva, no? d'aprenentatge de continguts. És la institució, diríem, que primària, la primària o secundària respecte a la família. Si diem que la família és una institució, doncs la primera seria la família, i en la infància la segona és l'escola, que és la que justament en certa mesura socialitza l'educació que han donat als pares. És allà on es veurà si, per exemple, aquesta tolerància dels pares s'ha passat en tres o quatre pobles.
Quan ve el nen, és a dir, es posa a la pràctica,
es posa en comparativa,
amb els altres.
Es socialitza en aquest sentit.
Diguem-ne, el mètode d'ensenyament de casa.
Sí, i el resultat, sobretot.
I el resultat, sobretot.
Sí, és que de vegades els mètodes no donaries un duro
i resulta que resulten
o que funcionen, i altres que sembla que haurien d'anar fantàsticament, que molts pares estudien, és que jo segueixo fil per randa, diríem, les pautes que de tal autor, de tal, i no me n'assumpto.
Per acabar, i també segurament deu ser paradoxal, però t'hi deus haver trobat, de la mateixa forma que comentaves que molts professors aguanten les mancances del sistema per la seva pròpia vocació, hi ha moltes vegades que, veient els fills, dius, sembla mentida que siguin d'aquests pares,
Sí, 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 és veritat. O, diríem, tenim germans, com pot ser que un surti tant, i els altres diguis... allò fan... Sí, 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 és cert.
És cert.
Sí, sí.
O sigui que en tots els àmbits, no només en l'escola,
efectivament,
es pot donar,
perquè... Sí, hi ha aquesta variació, hi ha... I en tot cas, només un petit comentari,
sí,
que diríem, efectivament, una cosa és el que arriba a la consulta privada i una altra és que es veu a les escoles. Jo, que passés, he treballat, i ja us ho explicaré,
sí,
molts anys en l'àmbit de l'assessorament a escoles, a claustres, com a psicòleg escolar, i veus, diríem, no?
Veus la vida real.
Veus les coses que passen i els professors, a veure, jo no m'he trobat cap ni un que em digui, o sigui, només em dir-se què, com va, ja comencen a parlar, i diríem, i van, els mestres parlen molt, es troben pels passadissos i xerren, es troben, perquè van fins a les orelles, diu, anem a fer un cafè.
Hi ha alguna vegada que preguntes què, com va? Diu, perfecte.
Poques, però sí.
Sí, n'hi ha.
Hi ha algú que sí.
Jo encara pensava que em diria no, cap.
No. Poques. I en tot cas, és que els hi va bé, si els hi preguntes si tenen algun cas o alguna situació, sí, que els hi preocupi, que els desbordi, segur que diran que sí.
D'acord. I sí, si... I aquells als quals els va bé, t'expliquen per què els va bé? O quin mètode fan servir perquè els vagi bé?
Tenen alguna idea.
Tenen alguna idea,
sí, de lo que els hi funciona.
O sigui, a vegades les coses venen d'una forma molt natural i té molta,
sí,
però molta vinculació amb la manera de ser de cadascú.
Sí, però el natural ha de passar per una mínima conceptualització o un mínim reconeixement. És a dir, no va ser tan natural que ni tan sols sàpigues per què et va bé.
D'acord, no va així això.
No, ja, perquè per la professionalització necessites saber que, a veure, que el meu sentit de l'humor ajuda a que la classe
estigui més distesa, les coses més fàcils,
per exemple. A veure, no és una mega argumentació, sí, però bueno, però mira, és un punt
pot servir.
De... Sí,
pot,
sí,
servir. I una última, les dones tenen més mà esquerra?
No ho sé.
D'acord,
no ho sé.
Parlo per la teva experiència,
no, no,
per si aquella eterna cançó en el món educatiu, de que per determinades edats...
Ah, bueno, això és diferent, diríem, però no sé si ho posaria en termes de mà esquerra o mà dreta. Hi ha dones que tenen molta mà dreta en el sentit de ser d'autoritat, no?
Sí.
Hi ha que tenen molta mà esquerra i homes que tenen molta mà esquerra, no?
D'acord.
Em sembla que no, no, però sí és cert que en, segons quines edats... A veure, posem-ho d'una altra manera. Em sembla que quanta més aportació masculina tingui el sistema educatiu, millor, donat que la tendència és a que es feminitzi. Hi ha moltíssimes dones, hi ha moltíssimes dones, i, per exemple, pel meu gust seria fantàstic que pogués haver-hi a l'educació primària, no?, als parvularis, inclús, i a la primària també. Sí, professors homes, la veritat és que sí. Perquè li donen una alegria al claustre en el sentit de la varietat. Un claustre purament femení és, a veure, és, no sé, és antinatural, no sé com dir-ho. No? On tenim algo que només hi hagi homes o només hi hagi dones? No, i a part atenen una població mixta també. Aleshores, que sigui mixta el col·lectiu que l'atén, també.
Tot i que més d'una dona que ens estigui escoltant, ja, escolti'm, Pérez, que hi ha molts llocs al món on només hi ha homes, atenent.
Pues no sé per què.
No,
és a dir, si atenen només a homes, igual tindria una certa raó de ser, però si aquí atenen són a homes i a dones, o a nens i a nenes...
En canvi, doncs... tants bons records que tenim de les professores de l'infantesa,
Clar que sí, per la cosa maternal, però els pares, o sigui, també tenen una,
sí,
cosa,
sí,
de protecció,
sí,
i de...
Sí, sí,
per això dic que
segurament aquí... perquè el rol també ha canviat, no?
Efectivament.
I estem parlant de fa 20 o de fa 30 anys enrere, i ara el paper de cadascú, afortunadament,
sí. Sí.
És un altre, no?
I on l'excés de cosa maternal tampoc
acaba és bo,
de...
Diràs?
Efectivament. No, ja tenen mares.
Ja ho saben, 10 i 48, els excessos mai són bons, sempre és el que em diu mateix.
Pues sí. Sí.
Hem fet un parèntesi molt que tractàvem, que era la qüestió de si algú té una determinada capacitat, els pares han de potenciar-la o no, però a partir d'aquest matís que volia fer en Roman sobre fins a quin punt els professors són també els que salven les mancances del sistema, per la seva vocació, per la seva professionalitat, doncs hem estirat també d'aquest fil. El divendres que ve hi tornarem, com no, amb el nostre temps de família, amb en Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbells número 16. En Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.